camins.
Ja sabeu, no cal que us ho digui, o aneu notant, que darrerament tinc la veu una mica tocada. Doncs avui, al Matí Magazine, la colla de la Raga, han fet la seva secció Cordes Brutals, on tracten temes de la veu, i la Helen, la veu institucional d'aquesta casa, la pròpia Mercè i Olga Vallejo, han fet el meu diagnòstic diferencial.
Que té el seu encant per veure com se'n surt, que segur que molt bé, es fa molta il·lusió escoltar com fa el Camins, això serà demà. Per tant, ja sabeu això.
Oh, això és un millor de Sant Ildefonso, eh? Eh, que l'hem reconegut?
Sí, se nota.
No. Que li passa que mal, Rafa?
Hombre, suena com muy inflamado, o sea, que es que... Mm. La musculatura, sí. Y la cobertura que tiene el pliegue vocal, que hablamos un poco en la última edición, está inflada, ¿no?
Está inflamado.
Súper irritada.
Rafa Sanahuja està inflamado, aquest és el diagnòstic diferencial. Amb aquest diagnòstic, i sense saber-lo, jo crec, Diana Silva, cap de continguts, va voler silenciar-me, però segons les expertes no era la millor solució.
Per tant, hauria d'estar en silenci.
No, silenci no necessàriament, perquè el músculo és molt pequeny. Si tu no l'utilizas para nada, és com si estàs mal, ponerte en la cama i no mover, nunca. O sea, entonces, no, la musculatura s'atrofea.
La musculatura s'atrofea, que és un terme que han acuñat per mi. Normalment s'atrofia, però jo, com soc una persona doncs, amb unes característiques concretes, en el meu cas s'atrofea. Val? Finalment, la Helen, la cap dels serveis mèdics de la secció, ens ha donat la solució i és molt elegant.
És el cric, este famós per que por la mañana...
Sí. Pues el Rafa, jo crec que avui has de començar el Camins així, el
sí,
Rafa.
Sí, Rafa Sanahuja, si ens estàs escoltant, has de començar el programa així.
Hola, bona tarda, què tal? Estic exercitant la veu.
Per tant, avui començaré el programa amb aquesta fórmula, ara de seguida la detectareu, perquè sempre hay que hacer lo que dice el doctor.
Rafa.
Fum, fum, fum!
Bona vesprada. Això se suposa que m'ha d'ajudar a fer millor el programa.
Tens exercitat la veu.
Estic exercitant la veu. Bona veu. Bona vesprada. Ara comprovarem si això... Jo ho aniré fent durant el programa, no us espanteu. No és que s'hagi colat aquí un boig de, jo què sé, de Sant Boi. No, no, no. Doncs, escolta, és total. T'ha fet mal? Mira. Vale. Doncs bona vesprada d'aquest dijous 22 de desembre del 2022, dia 1. Després d'un nou pas, una nova estona de ràdio de primer nivell, una nova presència
per
aquest programa del gran Àngel Miret, que ens va aportar la seva columna d'opinió i les seves reflexions al Camins, parlant del Perú, de delictes impactants i també d'aquesta dèria d'arrinconar els pessebres. Angelologia ahir al Camins, que ens agrada molt. Dia 1 també de la Laura Polo Dalfó i la seva entrevista social de cada 15 dies. Escolteu la Laura, que ho fa molt bé, i tenir-la al programa ens agrada molt. Ahir vam tractar el tema del biaix de gènere, el de les joguines, i també dels spots de les joguines. Reflexions molt adients per aquestes dates i molt interessants. Si voleu recuperar els nostres dimecres i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, ja ho sabeu, pilotats per la gran... José Mendoza, érase una mujer a un ordenador pegada. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, a Instagram CaminsEstel, tenim també una aplicació Radio Estel oficial, un veritable àlbum de fotos i una pàgina web radioestel.cat i moltes altres coses que som infinits. Avui, dijous, ens posem de gala per rebre la visita de la riella de la casa, el gran, el grandíssim Salvador Aragonès, el fantasma de la Navidad del presente. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies, avui viatjarem a Valls per conèixer com ha estat l'aportació artística de Valls per al món sencer. Hem quedat amb el director del Museu de Valls, el Jordi París, que ara presenta una exposició sobre aquesta temàtica que fa un recorregut pels seus artistes més sonats, eh? Més sonats en el sentit de que són, que sonen amb força, ¿vale? No és que estiguem bojos com el de Sant Boi, no. Abans de passar a l'economia, farem una altra entrevista, mirarem cap a les joguines solidàries, en aquest cas, i la tasca que fa la Creu Roja. Notícies, art attack des de Valls, Nadal solidari, economia amb valors, ocasió esportiva avui a l'economia, és una barreja molt boja. Des d'ara i fins les 9, una hora de ràdio que me la quiten de les manos, nena. Dale, Paula.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Anem cap a Valls i de Valls anirem cap al món.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Fa uns dies es va inaugurar la nova col·lecció permanent del Museu de Valls, també amb la reapertura del museu després d'un període molt important d'obres. La mostra es titula De Jaume Huguet a Robert Gerhard, l'aportació del Valls al món de l'art, i fa un repàs per la història de l'art i de la ciutat des del segle XV al segle XX, un arc molt gran, a través, atenció, de 120 peces que han estat seleccionades. És la primera vegada que el Museu de Valls tindrà una col·lecció permanent, això ja és una primera notícia. El Jordi París, que ja ens acompanya, és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, va ser conservador del propi museu i posteriorment director, des del 2002, director del Museu de Valls. A més, és membre de la Comissió Territorial de Tarragona del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Per tant, una institució per parlar de tot plegat. Jordi, bona vesprada. Jordi París, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, perquè ens ha cridat l'atenció, bueno, tot el que feu al museu, que és que heu fet darrerament moltíssimes coses. Ara entrem en matèria sobre aquesta exposició permanent, però abans volia demanar-te per aquesta reforma que s'ha fet, que ha permès l'obertura d'una nova sala polivalent, un magatzem per conservar les obres en les condicions òptimes. A més, aquesta nova etapa s'acompanya d'una nova imatge del museu, nou logotip, nova pàgina web, perfil de les xarxes socials, i a més les obres encara s'han d'allargar, si no tinc mal entès, ara m'ho confirmes, Jordi, durant un any i mig, i a més han d'arribar a una segona i una tercera planta, i la voluntat és acabar-lo tot per l'any 2024. Quina renovació, Jordi, no? Quina tasca.
Sí, ens tocava fer una renovació de tots els espais. L'última es va inaugurar ara fa 30 anys i, clar, hi havia coses que havien quedat, diguem-ne, ja obsoletes, temes de seguretat, temes de, diguem-ne, normatives que han canviat en aquests 30 anys i que, per tant, havíem de posar el museu al dia perquè segueixi complint la seva funció. I, per tant, diguem-ne, això ha estat un procés lent, perquè no hem volgut tancar el museu totalment, sí, sinó que hem anat fent obres i hem anat compaginant-les amb l'activitat del museu.
És clar, tu portes com a director des del 2002, 20 anys, es diu aviat, lliurat a aquesta causa, no?, de la cultura del Museu de Valls. Com has vivit aquesta evolució del museu i l'evolució també del teu càrrec? Com ho has vivit tot plegat, resumidament?
Bueno, tens raó, són molts anys. Tot està canviant molt, canvien des de les funcions que tenim als museus, que cada vegada se'ns demana que siguem més polivalents, canvia la societat, que demana, cada vegada exigeix més dels museus, i tot això porta que s'hagin de fer renovacions de tot tipus, des de la imatge, des de les activitats, des de la manera d'entendre com hem d'encarar la nostra visió de cara al públic. És a dir, tot està canviant com tots els altres àmbits de la nostra vida. És a dir, i per tant els museus no som cap excepció i constantment hem d'estar amb l'ull posat en el que ens demana la gent.
Fantàstic. Entrem, si et sembla bé, en matèria d'aquesta exposició permanent que heu ara mateix inaugurat fa molt poc, fa pocs dies. Recordem, de Jaume Huguet a Robert Gerhard, l'aportació de Valls al món de l'art. Quins detalls ens pots donar així, a grosso modo, de manera general, Jordi?
Mira, en certa manera, aquesta exposició és una síntesi del treball que s'ha fet en aquests últims anys. Sí. En aquests últims anys, des de l'any 93, de fet, que es va reobrir el museu després d'un període d'obres, i es va obrir precisament amb una exposició sobre Jaume Huguet. I ara l'exposició que hem fet també s'obre amb una peça, sí. Jaume Huguet. I durant tots aquests anys el que s'ha fet, igual com va ser l'exposició de Jaume Huguet quan es va fer l'any 93, va anar acompanyada d'unes jornades sobre el Jaume Huguet, que feia molts anys que ningú estudiava, des dels anys 50, que ningú havia fet un estudi a fons sobre Jaume Huguet, i per tant en aquell moment calia fer una posada a punt dels estudis i després una exposició. Doncs això ho van fer aquí al museu, tant les jornades com l'exposició. I després aquest model l'hem anat replicant amb altres artistes. Artistes que són nascuts abans, però han tingut una transcendència a nivell de país i que, per tant, són artistes que han ajudat a configurar l'art català d'aquests últims temps.
Fantàstic. Tu ets una apassionada, ho esmentaves, ets una apassionant de Huguet, justament. De fet, ja vinculat al museu, vas impulsar diverses commemoracions, entre les quals cal destacar la del 500 aniversari de la seva mort, de Jaume Huguet.
Sí.
Com definiries l'obra d'aquest artista perquè no estem tan versats?
Bé, home, en el seu moment, diguem-ne, és l'artista que culmina el període gòtic, en certa manera. És l'artista català que arriba al cim més alt de la pintura del gòtic. I, per exemple, jo recordo que en aquell moment, quan vam estar treballant tot aquest tema, gent com el doctor Sureda, pel seu criteri, no hi havia, fins a arribar al Joan Miró, l'artista català amb més projecció era l'Huguet. Això et demostra una mica el nivell en què va arribar el Jaume Huguet en el seu moment, com a gran artista, ja és l'últim gran artista gòtic català, i per trobar un artista comparable amb el seu nivell, havíem d'arribar fins a Joan Miró.
Doncs has donat una dada que ens dona aquesta mesura, no?, de l'alçada artística.
Sí, això va ser, diguem-ne, és una cosa que va, al seu moment, doncs, quan es va fer aquella celebració, doncs, ja ho dic, va ser un comentari del doctor Sureda, que és una persona, diguem-ne, amb prou nivell com per poder creure's, diguem-ne, el que deia. I, si més no, el que està clar és que Huguet va ser un gran artista i comparable a Joan Miró. Com també és un gran artista, com tu bé deies, Robert Gerhard, que a nivell de la música ha estat un dels grans músics catalans del segle XX.
Efectivament. La col·lecció permanent, recordem, representa la culminació d'aquesta tasca que ara també ens presenta el Jordi París, que el Museu de Valls ha dut a terme els darrers 30 anys, que també es diu aviat, i que ha posat de relleu diversos artistes vallencs que han ampliat el seu reconeixement no només a Valls, sinó també a nivell internacional i a nivell nacional. Clar, com ha estat el procés d'aquesta selecció de les 120 obres? I si ens pots destacar alguna més enllà de Huguet, Jordi?
Ha estat complicat perquè ens haguessin agradat poder posar moltes més peces, i aleshores hem tingut d'anar seleccionant fins a arribar a aquests objectes que tenim a l'exposició. Per exemple, és molt important, per exemple, doncs, a part del període gòtic, doncs, tenim una bona representació d'època barroca, i entre aquestes peces hem pogut aconseguir portar dues peces que per mi són molt importants.
Sí.
Són les obres que van fer el Lluís i el Francesc Bonifaç, que eren dos escultors, dos germans escultors que vivim d'aquí Valls, del segle XVIII, que van ser reconeguts com a artistes, quan en aquell moment, bàsicament, eren més artesans que artistes, i van ser reconeguts per la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando de Madrid, que era el màxim reconeixement que podia aconseguir un artista en el segle XVIII. I aleshores els dos germans van aconseguir aquest honor i per aconseguir-ho tu havies de presentar una peça, havies d'enviar una peça a Madrid, a la Real Acadèmia.
Sí, hi havia tot un procés.
I acceptar. Aleshores, aquestes dues peces que es conserven encara a la Real Acadèmia, les hem demanat que ens les deixin en dipòsit durant 4 anys i hem aconseguit poder-les portar les dues aquí baix. I, per tant, això són unes peces que tenen tot una càrrega important de simbòlica de reconeixement d'aquesta nissaga d'artistes escultors barrocs vallecs.
De Jaume Huguet a Robert Gerhard, l'aportació de Valls al món de l'art és aquesta primera exposició permanent a la història del Museu de Valls, que fa aquest repàs per la història de l'art i de la ciutat des del segle XV al XX, a través d'aquest 120 peces que s'han seleccionat. I el Jordi París és el director del museu, superexpert, com heu pogut comprovar, i avui ens l'ha presentat aquí al Camins. Jordi, mil gràcies per estar amb nosaltres, a continuar amb aquesta passió preciosa i a deixar doncs, tot aquest gust que desprens per l'art vallenc. Una abraçada.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-se ressò d'aquesta exposició i convidar a tots els oients a venir a veure aquesta exposició. El museu, nosaltres, des de fa molts anys, la visita és completament gratuïta perquè la gent, diguem-ne, no tingui cap impediment per poder venir i gaudir d'aquestes peces que hem recollit.
Dada molt important. Visita gratuïta, per tant, sou completament benvinguts al Museu de Valls, que té ara mateix aquesta exposició permanent que pinta tan i tan bé. Jordi, que vagi molt bé i bones festes.
Moltíssimes gràcies i bones festes a vosaltres i a tots els oients.
Vinga, nosaltres que fem una publicitat ràpida i tenim una altra entrevista esperant, molt nadalenca.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família, l'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats, amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua a Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua a Dones, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Rafa Sanahuja.
La Sílvia m'ha demanat que no ens passem, és la seva primera vegada al Camins, que té un riure molt fàcil.
Doncs al Regne Unit no surt una i en cau d'una altra. Ja ho he vist. Això no és seriós, eh?
El què?
Sí.
mantindria, sisplau?
Si la gent estigués en aquest estudi...
Per què?
M'entendria.
Jo estic seriosíssim.
Molt.
T'estem ajudant?
I aquest nas vermell que t'has posat de pallasso?
Què passa?
No és just això, eh?
Camins.
Ràdio Estel.
No, no. No és seriós, això. Però, bueno, a veure... No m'ho podeu fer, això. Home...
Expliquem històries.
Tres minuts que passen de dos quarts de nou. Sempre és maco recordar com es tortura en directe a una redactora de Ràdio Estel. Una abraçada forta per Sílvia Muñoz, que és un encant. Matí ha trafegat a la nau de la Creu Roja, la nau de la Creu Roja que té a Vilablareix, al Gironès. Els voluntaris que donen un cop de mà als Reis d'Orient han recorregut amunt i avall passadissos plens de joguines per omplir els dos destinats a infants en situació de vulnerabilitat. Que tots els infants de les comarques gironines puguin estrenar joguines per Nadal. Aquest és l'objectiu de la campanya de la Creu Roja, els seus drets en joc, que un any més recull joguines per fer-les arribar, com us dèiem, a les famílies en risc d'exclusió. La meta enguany és repartir unes 9.000 joguines arreu de les comarques gironines i a Girona Ciutat, per exemple, hi ha peticions d'unes 300 famílies amb fills. Per això fan una crida a una col·laboració ciutadana per donar joguines. El Sergi García és director de Creu Roja Joventut de Girona i ja el podem saludar perquè ens doni més detalls. Sergi García, bona vesprada.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, gràcies per atendre'ns. Sobretot ens congratula poder donar-vos veu amb aquesta tasca meravellosa que porteu endavant, segurament també molt sacrificada. Com aneu amb tota la feina que esteu fent i que porteu entre mans, Jordi? Sergi, disculpa.
Gràcies, gràcies a vosaltres. No, bé, nosaltres, bueno, cada any hi estem posats. La veritat és que és una feinada, no? El voluntariat està superimplicat i bueno, cada any necessitem mans i bueno, fem moltes activitats al llarg de tots els mesos de la tardor per aconseguir pressupost i joguines. Sí. I bueno, això és molt gratificant també com a voluntariat, doncs, poder fer al final aquesta entrega, no?, quan s'acaba l'any, a les famílies que estan en risc d'exclusió social.
Esteu fent una crida, Sergi, una crida a la col·laboració ciutadana per donar joguines. La campanya de recollida de joguines és una iniciativa que té aquesta finalitat, la de promoure també l'ús dels jocs i les joguines com a eina educativa i de transmissió de valors en el context escolar, també familiar. Els requisits, els repassem breument, perquè són molt fàcils, però molt interessants, és que siguin joguines noves, que no estiguin estrenades, si pot ser, que no siguin bèl·liques, que no siguin connotacions bèl·liques, armes, pistoles, coses així, o fletxes que de vegades veiem, i que no tingui un biaix sexista, un biaix de gènere. Important aquests tres inputs també, oi, Sergi?
Sí, bueno, al final el projecte de la campanya, bueno, la campanya de joguines s'emmarca dintre un projecte que es diu la joguina educativa, i el que fem doncs és també posar en valor la vessant pedagògica del joc, no? Que també serveix per aprendre, no només per divertir-se, i en aquest sentit doncs busquem joguines que puguin ser un bon referent per als infants, no? Doncs que no siguin bèl·liques, que no siguin sexistes, i bueno, també busquem que puguin ser cooperatives, no? A vegades també va bé que puguin compartir-les amb altres infants, que serveixin per socialitzar, i com bé deies, també que siguin noves, no? Això a vegades és el que costa més d'entendre, perquè nosaltres des de Creu Roja, bueno, des de Creu Roja Joventut, creiem que no hi ha infants de primera i segona categoria, no? Que tots els infants mereixen poder estrenar almenys una joguina nova l'any i que no els hi falti cap peça, ni es vegi que la caixa està amasegada o trencada, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, aquests són els requisits, sí.
Ara per ara tinc entès, ara, si no sé si tu m'ho matises, que el que us fa més falta són joguines per a infants entre 9 i 12 anys.
Sí. De fet, és falta la franja que ens costa més cada any, però, bueno, aquest any també, sí, seria de 6 en amunt, de 6 a 12. La franja de 6 a 9 també... És més de 9 a 12, però de 6 a 9 també aquest any està costant. Però...
Bàsicament per als més grandes. Els més petits teniu més o menys estoc, però els més grandes costa una mica més, eh?
Sí, costa una mica més, sí.
Per tant, deixem aquí aquest missatge perquè qui ens estigui escoltant i vulgui col·laborar amb vosaltres, ara després al final de la entrevista et demano que ens donis de quina manera ho podem fer. Els lots es pensen i preparen per a cada família Tenint en compte els infants del nucli familiar, per a nens i nenes de fins a 5 anys hi ha una joguina, un llibre, un peluig, per als que tenen 6 a 12 anys, joguina, el llibre adaptat a la seva edat i també un kit amb material escolar. És una mica la idea que teniu general, no?
Sí, exacte. Sempre intentem, doncs, això, adaptar-nos al màxim possible a l'edat dels infants i també a la petició que ens fa la família en el moment de fer la petició de les joguines, no? En el moment de fer l'entrevista per decidir quines famílies acabem entregant aquestes joguines, doncs també ens preguntem quina preferència tenen de joc. I nosaltres, en funció del que tenim al magatzem i de l'estoc que hi hagi, de les donacions que hagin rebut, doncs intentem ajustar-nos al màxim a això.
Molt bé. La campanya de recollida de joguines és una iniciativa que té aquesta finalitat de promoure l'ús dels jocs i de les joguines com a eina educativa de transmissió de valors en el context escolar familiar. Tu em deies també joguines que siguin capaces d'aglutinar una socialització maca, col·laboratives, jocs a lo millor de taula, coses així. Ara sí, com poden fer les persones que us vulguin ajudar com a voluntaris o per donar joguines, Sergi?
Bé, clar, hi ha diferents formes d'ajudar-nos. Una, com bé deies, és fer-se voluntari o voluntària, no? És tan simple com apropar-se a la seu de Creu Roja que hi hagi més propera a la teva població i demanar-te per fer voluntari o voluntària. I l'altra forma, doncs, és amb col·laboracions econòmiques, o bé fent-se soci o fent una donació puntual per a la campanya o altres iniciatives, o donant directament una joguina a les seus de Creu Roja o amb activitats puntuals que fem, com poden ser concerts solidaris, o a vegades també fiquem punts de recollida en comerços, en centres educatius, etc.
Doncs queda explicat, fem aquesta crida solidària perquè és una causa fantàstica, una causa que té tot el sentit del món i més en aquestes dates nadalenques que se'ns venen a sobre. El Sergi García és director de Creu Roja Joventut de Girona i ens ha explicat i presentat aquesta campanya anomenada, recordeu, Els seus drets en joc, i que un any més recull joguines per fer-les arribar a les famílies vulnerables i en risc d'exclusió. Sergi, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molts ànims en la tasca que porteu endavant tan fantàstica.
A vosaltres, moltes gràcies i bones festes.
Bones festes. Nosaltres que fem una altra pausa i ja rebem Salvatore Aragonès, que corre per aquí per fer l'economia en valors.
Ràdio Estel.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert! Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després, reciclem més. Residumbas.cat.
Generalitat de Catalunya. Allà sota una
penya... Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Rafa Sanahuja.
I tornem amb alegria, amb moltes ganes de fer-los i agradable aquest espai d'economia. Ens esforcem perquè sigui així. Ja ho veuran.
Camins. Però quan qui es passa? La...
Què sí? Dius? En la casa de la Venta Fox i els Set Nans?
Sí, sí. Sí, sí.
Ràdio Estel.
I a la producció, Paula Moreno.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Vinga, 18 minuts per arribar a les 9. Tenim ganes de fer economia en valors, amics. Secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I un dijous més, estem contents perquè ens visita una persona que representa l'esperit nadalenc, profund, familiar, entranyable i que ens porta alegria. A més, és guapot. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada, però no sóc Papà Noel, eh?
No, perquè no. Et faltaria algun atrezzo.
Bueno, bon vespre... El porto ara, eh? El tinc al cotxe.
El tens al cotxe?
Sí.
Un disfraç de Papa Noel?
Sí. Bueno, bon vespre a tothom, els nostres oients, els fidels oients de Ràdio Estel.
Efectivament.
Salutacions també al cap de producció, en Ferran.
Ah, ja el tenim, cap de vila, sí,
a la Paula Moreno, que ens posa les músiques tan dolces, a vegades.
Molt dolces. És que Paula ja ho té, això.
Però jo li tinc que donar una mala tuixa. Un no m'ha tocat la loteria, home. Li vaig dir que compartiria la loteria amb ella, però no m'ha tocat.
Doncs ja hagués anat bé, perquè té un cacau amb els regals de Nadal que, escolta, ens té fregits.
Home, si li falta neules, jo et dic, eh?
Ah, sí? Neules? Pots regalar neules, com si fossis, doncs, això, Paula.
Bueno.
Escolta, fetes les actuacions de rigor, anem per feina. Qui entrevistem avui, Salvador?
A l'entrevista d'avui tenim a un comunicador i professor de comunicació d'empreses.
Ah, molt bé.
És José Manuel Ariza, company meu a la Universitat Internacional de Catalunya.
Bravo.
Ariza és llicenciat en periodisme, màster en direcció de gabinets de protocol, postgrau en periodisme esportiu. Tingueu en compte, això.
Tremendo.
Consultor i analista de comunicació especialitzat en comunicació corporativa i institucional.
Val.
Professor universitari de l'assignatura gestió de gabinets de comunicació. I també és molt aficionat al futbol.
És del Barça? Ara li preguntarem. Ja el podem saber.
Això no es pregunta. Els he de preguntar què ha passat a Qatar. Perquè el Barça encara no ha començat.
Bueno, però ens interessa també. Anem a saludar-lo, que ens està escoltant ja a l'altra costa del fil telefònic. José Manuel, bona vesprada.
Bona tarda, què tal, Rafa?
Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres. Aquí també compartim estona amb Salvador Aragonès, excompany teu, com ens ha dit. A veure, anem a posar...
No, excompany no, sempre seré company del José Manuel.
Això no s'acaba mai, veritat?
No s'acaba mai, això. S'és company o no s'és company?
Va.
Ara això de ser company, allò... Saps?
A mitges no, no es posa.
A mitges no funciona, això.
Quin detall, quin matís t'ha fet, José Manuel?
És la veritat, és la veritat.
És la veritat, José Manuel.
És amic per sempre.
Molt bé. A veure, em costa una mica entendre que encara hi ha empresaris que no els hi entra massa al cap lo important que és la comunicació a les empreses, la publicitat, que es parli d'elles. Tu com veus això? Creus que la gent s'està posant les piles o que encara manca tasca amb aquest terreny?
Encara manca tasca, diguem-ne, sobretot a les petites i mitjanes empreses, que són les que tenen més por a comunicar o a invertir en publicitat. No? Fixeu-vos que he dit el concepte d'inversió i no de despesa, que aquest és un problema que moltes empreses petites tenen, que confonen la gestió de la comunicació com una, o entenen la gestió de la comunicació com una despesa, i jo des del punt de vista comunicatiu sempre els dic que és una inversió.
Sí, i per tant, si hi ha despeses, tallant la despesa aquesta, sembla que es guanyi més, i això no és entendre tampoc
l'empresa. Però és contraproduent, és contraproduent.
Sí, sense descomptar que hi ha molt bons professionals en el món de la comunicació, José Manuel, com és que n'hi ha que no acaben d'aconseguir fer-se un forat en els mitjans o en les xarxes socials? I és depèn de l'empresa o depèn del professional?
Depèn de tot, perquè això és un mix. O sigui, si tu pots tenir una molt bona empresa, però una direcció de comunicació dolenta, i els objectius no s'acompleixen, però és que pot passar a l'inrevés. Tu pots tenir un gran equip de comunicació, però si el producte no és bo... Els resultats són els que són. O sigui, hem d'entendre la comunicació i les empreses com un mix, com un conjunt. I jo poso sempre un exemple. Segurament, quan es va iniciar un producte que tots coneixem, que és la Coca-Cola, una beguda d'aquest color, una beguda sense coneixement, doncs difícilment tindria cabuda. Però va fer una aposta molt important per la publicitat i ara no entenem la vida molts cops sense Coca-Cola. I aquest és un exemple molt clar.
És un exemple molt clar i està, és interessant perquè fixa't que és un producte que, com tu deies, visualment igual no és massa atractiu.
Correcte, visualment no és gens atractiu. I posem, ara perquè nosaltres ens és molt normal prendre una Coca-Cola, però si ens remuntem 70 o 80 anys enrere, clar, la gran, les begudes més normals eren de taronja. Clar, la taronja és un... és una imatge més potent que una beguda negra.
Sí, efectivament. I en aquest sentit també s'ha de dir que el producte Coca-Cola, a més, està bo. Tot i que no sigui
correcte,
molt saludable, no ens enganyem tampoc, però té un punt que t'enganxa, t'enganxa.
És el que deia, el mix
d'una
comunicació i un bon producte.
Això és. Escolta, José Manuel, parlem una mica també de com la guerra d'Ucraïna, si et sembla bé, està influint en la comunicació, perquè, clar, la guerra d'Ucraïna, la invasió a Ucraïna per part de Rússia, doncs ha fet que l'economia esté més feble i hi ha moltes incerteses. Per tant, aquestes incerteses, en un món de comunicació, de quina manera pot afectar, ara que no tenim un missatge clar, una línia única i tants dubtes?
El que dèiem abans, i això ho enllaço, ara ens trobem que moltes empreses, doncs, les vendes estan caient, estem enmig d'un procés d'inflació molt alt,
sí.
Més despeses, menys beneficis al final del cap d'any, o inclús despeses grans en empreses. Què passa? Quin camí ha de prendre? Doncs tenim dos camins, no hi ha més. O la reducció de la inversió en despesa, en inversió en publicitat o en comunicació, o bé la d'intentar mantenir. Clar, aquesta és una dualitat que es troben les empreses en aquest moment i la meva recomanació és que si tenen una inversió potent en l'àmbit de la publicitat, de la comunicació, doncs potser no és el millor retallar-la. Però entenem que els números a vegades no surten i els àmbits de l'àrea de la comunicació doncs notem massa els que són les retallades en la despesa de publicitat, d'imatge i de comunicació. I vosaltres, com a mitjà de comunicació, doncs també patiu aquestes conseqüències a nivell de publicitat.
Sí, sí, sí.
I amb tot i això, José Manuel, com enfoques la planificació de cara al 2023? Com impactar la gent? Doncs... està realment preocupada amb el nostre país per la guerra d'Ucraïna? Lògicament està preocupada amb els preus, molt més que per la guerra.
Correcte, aquesta és la diferenciació. Ucraïna, la guerra d'Ucraïna ens va afectar molt emocionalment a l'inici del conflicte, perquè era Europa, perquè era que estava a prop, però quan han passat els mesos, diguem-ne que ha quedat una mica allunyat i ara el que tenim més les conseqüències és l'àmbit econòmic, que això afecta directament a tots. I estem veient el tema de la inflació, de les hipoteques, aquesta situació és conseqüència, evidentment, del conflicte.
Sí.
No, jo anava a fer un canvi de tema, si vols repreguntar...
Val, canvi de tema.
No, clar, aquí en Salvador ens ha posat la mel als llavis i en aquest programa tenim una vocació esportiva, José Manuel, que és... ens surt sola. Per tant, ja ens has explicat que t'agrada molt el futbol, que ets un gran aficionat, i...
té un postgrau esportiu.
Ah, efectivament.
Sí, això...
I tens molt de comunicació esportiva.
Vol dir que hi ha ciència.
Hi ha ciència, que encara és més interessant. Per tant, volia que ens fessis un comentari del Mundial que acabem de finiquitar amb aquesta victòria d'Argentina, perquè, clar, aquí hem tingut una dicotomia molt gran, no?, que és la potència, la força d'un Mundial, a més amb un símbol com Leo Messi, que tothom sabia que es jugava, el prestigi, l'estar a l'alçada de Maradona, el seu last dance, podríem dir, a nivell de Mundials, no?, tota aquesta marca absoluta, i compacta, que és la força del Mundial, en contraposició amb un estat que és el que ha organitzat el Mundial, Qatar, amb moltíssims dubtes morals respecte a la seva organització i la seva política. Com has viscut aquesta dicotomia i aquest Mundial de Qatar, tu com a professional?
Ho he parlat amb molts companys de la professió.
Sí.
Diguem-ne que hi tenim un referent ja de fa uns anys, que van ser les Olimpiades de Xina, de Pequín. Tot el que es parla de la situació dels països d'aquest tipus, amb dictadures o que malmeten els drets de les persones, es parla abans de l'inici de la competició. Un cop ja comença la competició, queda en un segon terme. És a dir, per què? Perquè si l'error està possiblement escollint aquest tipus de països fer un esdeveniment d'aquesta magnitud, és a dir, els Jocs Olímpics, o un Mundial de Futbol. El que passa és que un cop ja s'inicia el Mundial o els Jocs Olímpics, aquest tema queda en un segon pas i prioritza l'àmbit més esportiu. I jo crec que és el que ha passat també a Qatar. Ens vam trobar, o a l'inici de la competició, els dies previs sobretot, que es parlava molt del tema, de la qüestió, de... i després, un cop es va iniciar la competició, en aquest cas el futbol, doncs va passar en primer terme sobre la resta.
Sí.
I l'error, evidentment, sí, és escollir un país d'aquest tipus per les seves conseqüències i el que ha passat de fer un mundial al mes de novembre i desembre. O sigui, és una cosa molt peculiar, però bueno, ja sabem que els diners a vegades mouen moltes coses.
I tant.
Sí, sí. Escolta, Lionel Messi ja és una llegenda en el seu país.
Sí.
Jo aniria un grau més amunt del que tu has dit abans. No, és que es jugava la seva vida. Per ell el més important era tenir el Mundial, guanyar un Mundial, que Argentina guanyés un Mundial, naturalment, si era el jugador, no?
Sí.
O sigui que allí hi anava la seva vida, no?
Era la seva darrera oportunitat.
Era la seva darrera oportunitat.
En aquest Mundial, la final, i poso l'exemple a la final, hem vist el present i el futur. El present més recent, el Leo Messi, i el futur del Kylian Mbappé, és que és...
Sí, perquè és la...
Timoni més clau i... Sí. És l'hereu.
És una mica l'hereu, tot i
vaig
que...
Jo quan vaig veure l'Mbappé guanyar-li mig metro al Messi i el corre 30 metres, jo vaig dir, ui, el Messi...
O sigui, és una mica l'hereu entre l'espectacularitat, però com a jugador no té res a veure.
Ah, no, com a jugador.
És a dir, Messi és un futbolista total que t'ho fa tot bé i Mbappé és un finalitzador extraordinari. Jo crec que van per aquí els tres.
A més, va jugar 15 minuts, Mbappé.
Mbappé només té 23 anys i ha guanyat un Mundial i ha estat finalista.
Sí, sí, i ha fet un hat-trick en una final d'un Mundial que no ha guanyat.
Bueno, 3 no, va fer 4 gols, perquè ens oblidem que també va fer el de la tanda.
Efectivament. Sí. Escolta...
És una bèstia,
realment és una bèstia espectacular. José Manuel, se'ns escapa el temps, però m'ha agradat molt la conversa, em sembla que tens coses molt interessants a dir i em guardo el teu contacte per a futures connexions, perquè crec que ens pots ajudar a analitzar una mica també l'esport i la comunicació, si et sembla bé.
Com vulgueu, això no hi ha cap problema.
Fantàstic, doncs José Manuel Ariza, gràcies per estar amb nosaltres. Crec que no t'haurà tocat la grossa de loteria, perquè si no, igual estaries...
Tenim salut.
Aquestes... Aquest és el consol que ens queda. Que tenim...
Tothom diu, tenim salut, doncs ja està. És el més important, tenir salut. I res, bon Nadal a tots, bones festes, bon any nou. I
bon Nadal per tu i per la teva família.
Igualment. Fem una pausa i escoltem la Falca de la Caixa i a veure si podem donar alguna notícia, si tenim temps.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, 4 minuts i mig arribarem a les 9. Ràpidament anem a donar notícies. El govern espanyol demana a la Unió Europea 84.000 milions més pel pla de recuperació, Salvador.
Sí, Espanya demana a la Unió Europea un conjunt de crèdits que sumen 84.000 euros, amb finalitat de les quals aniran al pla de recuperació. Concretament, el sector de l'automòbil elèctric, no?
Molt bé. I el salari mínim interprofessional, Salvador, com el tenim? Això és interessant.
Ui, això està...
Això interessa molt aquí a la casa.
Més que l'aigüera. Bueno, doncs el salari mínim s'augmentarà, això no hi ha cap dubte.
Ah.
Però no se sap ni la quantitat ni quan...
És un misteri.
Ni quan s'acordarà.
Val.
Però sí que serà efectiu a partir de l'1 de gener. Doncs hi ha 3 o 4 o 5 o 6 versions. De moment, la situació és dura perquè Antonio Garamendi, que és el president de la COE, no es vol reunir amb la ministra de Treball perquè aquesta ha trencat l'acord sobre la reforma laboral.
Vaja.
I el tio està empipat.
S'ha empipat?
Sí, perquè, home, a veure, és normal.
Vols dir?
Tu tens un acord i després aquesta te'l retalla pel darrere... Doncs, escolta, a veure... Ja... No, ara parlem del salari mínim. Escolta, primer arreglo els baixos. Això no pot continuar.
Escolta, i quin pensa que serà finalment el salari mínim?
Bueno, jo penso que serà al redor de 1.060 euros, o sigui, un increment del 6%. La inflació serà aquest any 8,5%.
Vale. I, per tant, la recessió que espanta tant el govern, això es produirà o no?
No,
No?
No.
Aquesta és la teva...
Això ho ha dit el Banc d'Espanya, ho ha dit la vicepresidenta del govern. Espanya hi haurà un PIB que augmentarà un 1,3%.
Val.
I la inflació serà més baixa.
Doncs fins aquí aquestes notícies express, però molt ben detallades, Salvador. Fem una altra falca de la caixa, que és el que ens toca fer, i recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Tens estat exercitant.
Fum, fum, fum!
És que no, ara no distingireu quan és la gravació que em tira la Paula i el directe. Punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que de petit va estudiar al col·legi Sant Ildefons de Sort, amb pantaló curtet... Anava Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza, nuestro premio gordo, i la clave tot plegat, Paula Moreno a les vies de sol, muntatge musical, i que si li hagués tocat la loteria es compraria un clon de Pablo Alborán. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Avui a despropòsit amb el Marçà, diguem-ne, i pels de directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. Rafa Sanahuja us presenta aquest programa amb aquella alegria. Nosaltres que ho deixem aquí, Salvador.
Sí.
Bones festes.
Bueno, bones festes a tots bon els nostres Nadal. Oients i a tots vosaltres.
Correcte.
I escolta'm, la vida és alegria.
I la vida puede ser maravillosa, ja ho deia Andrés Montes.
La vida és maravillosa.
És maravillosa. Bueno, no ho sé. Puede ser maravillosa.
Puede ser maravillosa.
A estonetes. Tornarem amb l'any nou. Ens retrobarem ja el 2023, Salvador.
Sí, mira com passa el temps, eh? Quan ens vam conèixer allà a l'any 2002 i que això...
Jo tenia 20 anys al 2002, Salvador. Imagina't.
Molt bé.
Escolta, gràcies per tot, Salvador, i passa unes bones festes.
Igualment.
Per tu i per la teva família.
I a tots els nostres
escoltadors. Exactament. Vinga, nosaltres que tornem demà, darrer programa de l'any, tornarem a fer Farem Camins. Cuideu-vos.